I vinga, que ja estem en marxa fins al punt de les 11 amb la Mary Picard. Molt bon dia, Mary.
Hola, Àlex.
Que ens porta coses diverses del món de la música d'aquí i d'allà. Jo, sense saber-ho, Mary, ho dic perquè sé que és una de les coses que ens vols parlar, vaig veure el divendres a Zero una part del documental Living Neverland, que és aquest documental que m'ha explicat abans. Que,
sí, avui en parlarem.
Que, i em vaig quedar clavat. Sí, em vaig quedar clavat. Potser vaig enganxar el moment més heavy, probablement. Però em vaig quedar clavat a la cadira.
És tot molt heavy. Ara us en parlaré. És, de fet, un dels protagonistes de les temàtiques que portem avui, el Michael Jackson. I el que està succeint després d'aquest documental, que, per cert, si algú vol veure, puc anar a l'HBO, que ja, ja l'han penjat. Abans, però, vinc una mica de ressaca encara del Dia de la Dona. Recordes divendres, 8 de març, Dia Internacional de la Dona. I això vaig dir, doncs vinga, anem a compilar notícies que parlen de la dona i de la música, que també n'hi ha, i també són bastant, bueno, preocupants. La primera, comencem parlant de quantes dones hi ha al món de la música, quantes dones aconsegueixen bolos, per exemple, al món de la música. Doncs bé, divendres es feia públic un estudi que han fet a nivell universitari i la veritat, doncs, no és que faci por, és que fa molta por. Els grups de música formats per dones o les artistes dones suposen dels cartells dels festivals d'Espanya, ho dic perquè és capital mundial dels festivals del món, Espanya és la que té més festivals, saps quan?
No.
Un 13%. Vinga, no tirem música.
Carai. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Doncs m'he quedat molt, molt clavat, perquè el greuge és brutal.
Doncs sí, només un 13,5% dels cartells dels festivals d'Espanya, que seria doncs una mostra de, en realitat, tota la programació i circuits diferents de programació de música, són dones. És més d'un 73,4% la planificació de concerts masculins i això és una mica el que ha fet aquest estudi de la música de la dona, la música, i que es publicava també divendres, entre d'altres molts, de diferents àmbits. Doncs bé, també en aquest estudi, a banda de veure quanta música femenina es programa i es contracta, hem decidit fer un cop d'ull de les dones que treballen a la indústria musical. Parlem de discogràfiques, d'empreses de management, del que sigui. Doncs bé, les dones que treballen en aquest àmbit musical són només un 30,65%. En qualsevol càrrec, directius o treballadores. És a dir, que les pròpies treballadores d'àmbit musical, o sigui, parlo ja de discogràfiques o mil històries, també estan molt lluny de ser paritòries. I tot això per què passa? Perquè continuem tenint el mateix problema, que és el de l'educació. Les generacions més joves creixen doncs, ja amb aquestes diferències. I una cosa, Àlex, que a ningú se li acudeix i ningú pensa, és la música que escolten els nostres petits. Les lletres de les cançons són bastant masclistes, molt misògines.
Bueno, tot el que té a veure amb el reggaeton és insultant.
Exacte. I, per exemple, doncs, això no ajuda gaire, no?, al concepte de la dona ni a que siguem iguals. De fet, sempre han tingut, però, aquell estigma de que el rap i el hip-hop són les lletres més masclistes, que inciten a la violència, i això no és així, perquè també divendres la Universitat de Missouri dels Estats Units ha publicat un informe on molts investigadors han comprovat i confirmat que la música pop té igual, exactament igual, de missatges violents i misògens que el rap o el hip-hop. Cosa preocupant perquè el pop, diuen, doncs és un gènere predominant a tot el planeta i és més, fins i tot els pares no fiquen cap atenció quan els seus fills escolten o la Rihanna o Maroon 5 o el Justin Timberlake. Doncs bé, diuen que vigilin els pares el que escolten els seus fills perquè la música pop, que té doncs, melodies alegres i tal, té exactament igual de missatges o fins i tot més violents i misògens que el rap o el hip-hop. De fet, mai t'imaginaries, per exemple, Àlex, si una cançó de Maroon 5 fos d'aquest tipus.
Doncs no,
doncs
la veritat és que no.
Si llegeixes la lletra de Wap Up Call de Maroon 5 que tots veiem i cantem superdivertit a la cotxe, quan escoltem la cançó amb una radiofórmula, parla d'un home que tiroteja a l'amant de la seva nòvia, no? També, per exemple, la cançó d'Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie, parla del maltractament o que m'agrada com em menteixes o com em maltractes i tots la cantem també sense tenir una mica de reflexió del que estem cantant. Ojo la Backgirl de Gwen Stefani, que són artistes que sempre estan als números 1, parla de noies que es barallen físicament a l'escola. En fi, que mentre el rap i el hip-hop ja tenien aquest estigma i tots vigilàvem una miqueta amb allò del parental advisory, vigileu perquè el...
Clar, clar.
Està carregat igual o més de lletres misògenes i violentes contra la dona bastant contundents. I continuo ja amb la darrera notícia perquè volia una mica reflexionar que el món de la música, la dona també està molt lluny d'estar a l'alçada de l'home, en parlant d'una dona que és la reina i que fins i tot la reina ens dona una xifra preocupant. Escoltem a Madonna. El Regne Unit han fet un estudi mirant quins són els artistes que més números 1 han tingut a les llistes britàniques, que diuen fins i tot és la més difícil que no pas l'americana. Doncs dels 20 artistes que hi ha amb més números 1, més de 15 en tota la història de les llistes britàniques, només hi ha, Àlex, una dona.
Déu-n'hi-do.
Només una dona ha estat número 1 més de 12 vegades, és Madonna, i ho ha fet en 30 anys d'història. La resta, homes, tots.
És fort,
i, exclusivament, tots, sí, és bastant fort, perquè em sembla a vegades que el món de la música està reinat per dones
sí.
I no, les xifres, quan ho mires i ho vigiles, doncs no és així. Madonna, per ser doncs, una persona que ha lluitat sempre per demostrar el girl power, per lluitar per la igualtat, per liar-la igual de gran que els homes, però que ho ha pagat i molt més, perquè avui us he posat aquesta cançó, Like a Prayer, perquè fa aquesta setmana 30 anys. Aquesta cançó va suposar un abans i un després en el que era un escàndol al món de la música. No sé si recordeu que va estrenar el videoclip i es veia una Madonna morena fent un petó a un Crist
sí.
I una creu que sortia doncs, flames i que ella entrava a una església i tenia una relació doncs, una mica sexual amb aquell Crist. Doncs bé, aquell videoclip va ser tremendo. Madonna estava en aquell moment, ara fa 30 anys, el més alt de la seva trajectòria, i de fet acabava de signar el contracte multimilionari més gran amb la firma Pepsi, un contracte que es va... rescindir automàticament quan es va estrenar aquell videoclip, on Madonna simplement volia parlar de la seva manera de creure en Déu o de la seva relació doncs una mica traumàtica amb la religió catòlica. Madonna sempre s'ha vist amb tot el que ha volgut dir de la dona, de l'església, del sexe, doncs una mica castigada, i jo m'arriscaria a dir, crec que ho podria confirmar, bastant més que d'altres homes que han fet videoclips igual o més escandalosos, amb senyores despullades, amb senyores que es pegaven, amb senyores que es violaven, i no ha passat res.
Amb nus absolutament gratuïts.
Exacte.
No,
I en canvi Madonna fa un petó a un actor que fa de Jesucrist i... se li rescindeixen tots els contractes. Un exemple del que és la lluita d'una dona per estar al món de la música, a Madonna probablement, i jo crec que molt segurament, li ha costat 10 vegades més que a qualsevol home mantenir-se on està. Per ser felicitats per aquests 30 anys d'història. I de la reina al rei, o al rei que ara sembla estar perdent la seva corona...
Sí, està destronant-lo.
Perquè hem de parlar de Michael Jackson. I vaig ràpid perquè la notícia doncs, serà una més de les moltes que arribaran, jo crec. Leaving Neverland és el documental definitiu que entrevista a, bàsicament, dos testimonis que ara són adults, dos nens que van conviure amb Michael Jackson en aquell ranxo Neverland on passaven moltes coses que molts desconeixíem i que està doncs, fent trontollar tota la història del rei del pop. Ja sabem que va tenir judici per pederàstia, varios diferents, on es van anul·lar les sentències per previ pagament i acords entre els advocats, però bé, aquest linxament ja definitiu i paraules públiques dels afectats, més de 100 en total, 100 persones han denunciat a Michael Jackson pels seus abusos, està tenint conseqüències. I la primera, doncs que moltes cadenes de ràdio han vist que alguns oients fins i tot trucaven per dir que estaven incòmodes a l'hora d'escoltar la música de Michael Jackson. Hi ha gent que ara li molesta i gent que ha reflexionat i diu que ara no vol consumir aquest artista. Perdó. Què ha passat? Doncs que ja de moment, tant a Nova Zelanda com a Canadà, s'han prohibit els playlists o la programació de música de Michael Jackson a les seves emissores de ràdio. Són les primeres conseqüències d'aquest documental i fins i tot la seva...
Això tindrà un efecte dominó, em sembla, tremendo, eh?
Clar, i després la seva millor amiga, que sempre havia defensat Oprah Winfrey, la setmana passada va entrevistar aquests dos nois, protagonistes del documental, Robson i Safechuck, i va dir, doncs, ella mateixa que per ella aquest moment doncs, ha acabat amb l'amistat i amb la idea que tenia del seu amic i quasi gairebé família, Michael Jackson. Quan Oprah Winfrey als Estats Units diu alguna cosa...
Va a missa.
Recordem, és una de les 10 persones més influents del país i de moment ja veieu dos països que han prohibit la música d'en Jaco. Si algú vol veure el documental, per cert, des del diumenge ja està a l'HBO.
Sí, el va passar a Movistar Plus, Zero, concretament,
exacte,
però és un documental de l'HBO.
Exacte.
De dos parts de dues hores, em sembla. Mm-hmm.
Living Netherlands.
Jo sé que hi ha hagut gent de l'entorn de Michael Jackson que ha intentat evitar que aquest documental veiés la llum, però clar... Han contestat, és gent que està parlant de lo que li va passar amb ella. No és gent opinant de Michael Jackson,
sinó
estic explicant la meva història.
És una explicació en primera persona de la vida d'unes persones doncs, que van passar per aquest ranxo. Vai ràpid, la mort del frontman de Prodigy ha quedat esclarida i malauradament doncs, es confirma que va ser un suïcidi i sembla que per depressió estava en tràmits de divorci el Keith Flint i bé, sembla que es va penjar a casa seva per no superar la separació amb la seva dona, amb la qual estava casat des de feia ja 13 anys. I en tan sols un minut dir-vos que aquesta setmana arriben a les botigues moltes coses. Torna Noa, la dolça veu, torna Sofia Lisbextor per ballar, fan 25 anys als Camela, però em quedo entre tots amb UB40, que presenta un nou àlbum, es diu For the Money, i a dins trobareu, evidentment, aquesta fusió de pop, de reggae i de tot allò que se'ls posa per davant, que ho barregen molt bé des de l'any 78 i que, a més, dona bon rotllo per un dilluns. Marxem als UB40.
I tant que sí, així una miqueta arregats.
Exacte.
Arreguejats, o com seria?
Arreguejats. No ho sé, però a més amb la temperatura tropical que tenim aquí, els UB40 fa com
a l'estil reggae, i tant que sí. Neri, moltes gràcies.
Gràcies, Àlex.